Queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
I tanto, Carlos, i tanto, que queda mucho por contar, molt. I parlarem de l'humano i lo divino, perquè avui portem uns temes que crec que són força, força interessants. Com a mínim, a mi hi ha uns quants, mal que començarem ara mateix, que m'ha meravellat, en tot cas. Què tal? Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Queden 10 minuts per arribar a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera i jo sóc el José Miguel Cruz i estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i, sobretot, encantadíssim de parlar del que us xerraré ara. Mira, per variar, començarem amb coses molt positives i que donen esperança i que són xules de parlar i que a mi particularment em meravellen, perquè és una d'aquestes qüestions que et donen esperança, segurament, no? Quan veus aquestes coses, esperança, fe... No sé quina seria la paraula que ho podria definir. És una meravella, bàsicament. Estic parlant de ciència i estic parlant de sanitat pública. Que sí, que té les seves ombres i les seves llums, ja ho sabeu. Nosaltres hem parlat molt aquí de sanitat pública i hem parlat de moltes vegades del problema que hi ha, que manca, que hi ha... Però escolteu, la sanitat pública fa una feina espectacular. També s'ha de veure la part brillant de tots els professionals de la sanitat pública. Mireu, segurament, i relacionant amb el tema, el cervell, ara mateix no sé quin famós ho va dir allò d'aquests sesudos que fan frases fetes que queden per tota la vida, va dir allò de los únicos terrenos que nos quedan por conquistar y explorar son los que están bajo la tapa de nuestros sesos. Feia referència al cervell i el desconeixement que tenim del seu profund funcionament, de com funciona el nostre cervell. Possiblement aquí tenia raó, encara que la ciència de mica en mica va arribant una mica més enllà, un passet més enllà com funciona, un passet més enllà. Per què serveix això? Això, bàsicament, saber com funciona el nostre cervell, evidentment, el ventall d'aplicacions en sanitat són enormes. Enormes, des de depressions, Parkinson's, Alzheimer... En fi, jo no posaré ara aquí la llista, perquè segurament, si vosaltres comenceu a pensar, segurament arribareu a més que jo. Però hi ha una, que és la que parlarà en concret, que són quan els tumors arriben al cervell. Quan... els tumors arriben al cervell, tenim un problema. Tenim un problema per moltes coses. Primer, perquè els medicaments, perquè arribin aquests tumors, és més fàcil, és més difícil que altres parts del cos, perquè el cervell està molt ben protegit pel nostre organisme i els medicaments no passen fàcilment allà dins. Llavors, com s'ataca un tumor allà? S'ataca amb operació. Ara, què toques? Aquest és el què. Què toques perquè no sigui pitjor el remei que la malaltia? Mireu, per primera vegada, i és una qüestió interessant, bé, abans de la primera vegada que han fet, parlaré de les que s'havien fet abans. S'havien operat tumors cerebrals, per exemple, a músics, mentre tocaven la guitarra, pues, operaven aquell tumor al cervell, mentre el pacient... conscientment estaven tocant la guitarra. Per què? Doncs per evitar tocar aquells punts que per fer-li malbé el fet i el coneixement de tocar un instrument, en aquest cas la guitarra. Ara l'Hospital de Bellvitge, l'Hospital Universitari de Bellvitge, per primera vegada ho han fet una cosa similar, però amb un jugador d'escacs. Amb un jugador d'escacs. I mentre li feien preguntes sobre escacs, li anaven operant el cervell. No em digueu que no és una meravella de la ciència, em refereixo, de com avança. Igual parlem d'aquí 100 anys i això ho mirem com una carnisseria, però ara mateix és una autèntica meravella que dona esperança, que dona fe dins del ventall de problemes que podem tenir. En parlem de tot això i en parlem d'aquesta meravella, perdoneu, estic una mica entusiasmat amb aquestes coses perquè és que m'entusiasma quan veig coses així que donen esperança i vida. Tenim al telèfon el doctor Andreu Gavarrós, que és cap de neurocirurgia de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
I per començar, felicitats, eh?
Gràcies. Moltes gràcies.
A tu, a tot l'equip, perquè són d'aquelles coses que dius, mare meva, és al·lucinant. Bé, comencem pel principi. Què és això de descriure com operar un tumor cerebral per salvar, en aquest cas, l'habilitat per jugar a escacs? Explica'ns com és això.
Bé, això va ser un encàrrec del propi pacient que vam intervenir. Era un pacient que tenia un tumor cerebral ubicat en una àrea de llenguatge, sobretot, una àrea que s'encarrega de la comprensió i de l'expressió del llenguatge. I aquest noi parla tres idiomes, català, castellà, anglès. Llavors vam estar parlant de la possibilitat de fer una cirurgia cerebral amb el pacient despert, identificant aquests llenguatges i preservant-los. Això és una cosa que fem habitualment i el pacient hi va estar d'acord. Vam fer un pas més enllà perquè el noi també és informàtic, llavors també coneix el llenguatge de programació, que és un altre tipus de llenguatge, i que, afortunadament, uns mesos abans havíem fet també el primer cas d'identificació intraoperatòria de llenguatge informàtic amb un pacient que també es va fer aquesta petició, i això també va ser inèdit. Ho vam fer, teníem l'experiència, ho vam aplicar amb aquest pacient també, i ja l'último deseo, va dir que jo jugo a escacs a un nivell gairebé professional, m'agradaria no perdre aquesta habilitat. I evidentment, això no ho havíem fet mai, ens vam posar a treballar, vaig extendre aquesta petició al grup de cognició i plasticitat cerebral, que és un grup de neuropsicòlegs, informàtics, gent que es dedica a intel·ligència artificial, vull dir, que treballem junts amb tots aquests projectes d'investigació, que està dirigit pel doctor Antoni Rodríguez Fornells. Els hi vaig explicar aquesta petició i van quedar entusiasmadíssims, perquè ells aquestes coses els hi agrada. Llavors ens vam posar a treballar com aconseguir fer tasques d'escacs a dintre del quiròfan,
sí,
que puguin ser valorables, que puguin ser fiables, per poder identificar aquestes àrees que es dediquen al processament d'una partida d'escacs o d'una jugada d'escacs en aquests pacients.
Ostres, com s'identifica una àrea del cerebre, del cervell que es dediqui a això?
No és fàcil. Nosaltres li demanem al pacient que faci una sèrie de tasques. En aquest cas havien de ser tasques relacionades amb jugades d'escacs. Els hi plantejàvem una jugada, o li plantejàvem una jugada d'escacs i una possible solució, que podia ser encertada o errònia, i llavors ell havia de dir si era encertada o errònia. Llavors, clar, són jugades que havien de ser d'un temps determinat de processament, no podien ser jugades molt llargues, d'aquestes que posen el crono i estan mitja hora pensant, tampoc jugades massa immediates, massa fàcils, per un jugador que és quasi professional. Llavors, en col·laboració amb jugadors professionals d'escacs, es van idear una sèrie de jugades que en 5-7 segons es poguessin resoldre, i en aquest temps, en aquest moment de que se li presentava aquesta jugada, aquesta imatge amb la seva solució, el neurocirurgià estimula la superfície cerebral amb un estímul elèctric que ja coneixem, perquè ja fem servir en altres procediments, com el llenguatge, etc. I nosaltres, si en aquella zona que nosaltres estimulem de la superfície cerebral hi ha alguna funció relacionada amb el processament dels escacs, bloquegem aquesta funció. És a dir, ell, el pacient, no és capaç de resoldre la jugada, o ho fa però amb un temps molt més llarg que l'esperat. Llavors, aquesta àrea la considerem que participa en el procés d'elaboració d'una jugada d'escacs, i si volem que ell quedi nemne i que pugui seguir jugant a escacs al mateix nivell, doncs l'hauríem de preservar. Amb aquest paradigma vam realitzar aquesta operació, vam poder identificar àrees que específicament pertanyien a la jugada o al jugar a escacs, i les vam identificar i les vam preservar durant la resecció tumoral.
Al·lucinant. Senzillament al·lucinant, doctor. En aquest cas, l'operació va sortir bé? Ell s'està recuperant bé?
Sí, el pacient es va recuperar bé, va poder seguir parlant els seus idiomes, va poder seguir jugant escacs al mateix nivell o inclús una mica més del que jugava, però això no té res a veure l'operació, és que ell ha continuat practicant i ho ha continuat estimulant, no? Però sí, estem contents perquè tot va anar bé, i inclús això, clar, és una cosa inèdita. Hem publicat un article al respecte, un article científic que s'ha publicat fa poc, i això és el que bueno, ha cridat l'atenció a la comunitat científica. Hem sortit amb una ressenya en el Scientific American, el The Times també ens va citar com una cosa memorable, i bueno, ara a nivell mediàtic, doncs, bueno, sembla que suscita interès, però no és més que la continuació d'un procés que ja fa anys que treballem amb els mapes cerebrals, amb pacients desperts per la resecció de tumors cerebrals, identificant tot tipus de funcions. Fem una
espècie... Jo això ho havia vist en qüestió de, sí, amb músics, o que es feia amb músics.
També ho hem fet amb músics. O sigui, és una mica... Fem el que en diem un mapa a la carta. A la carta vol dir que cada pacient, doncs, té la seva feina, la seva professió, els seus hobbies, les seves aficions, i intentem respectar al màxim, fins que es pugui, perquè evidentment tot no es pot fer, però respectar al màxim aquests desitjos del pacient perquè, doncs, pugui tenir la mateixa vida plena que tenia abans de la intervenció d'aquest tipus.
Doctor, el cervell continua sent un misteri o cada cop menys?
Continua sent un misteri. Si el cervell, clar, són milers i milions de neurones i milions i milions d'interconnexions, clar, és la computadora perfecta. No sé quant de temps trigarem per treure tot l'entrellat de tot el que voldríem saber del cervell. A més, que cada cervell és una mica diferent, i el cervell té afortunadament molta plasticitat cerebral. Quan tenim una lesió cerebral, afortunadament el mateix cervell ja fa per reorganitzar-se i intentar no perdre funcions, no? És un misteri. Sabem moltes coses, però ens en queden moltíssimes per saber.
Això no t'anava a preguntar, per fer-nos una idea així una mica grossa i genèrica, no? Del 100%, en quin percentatge estaríem ara?
Mira, això depèn de l'optimisme de cada persona. Hi ha qui et dirà un 80, però jo vull pensar que no arribem ni al 50. I això, en el fons, ens encoratja a seguir investigant, i quan operem pacients desperts, això és una finestra infinita a possibilitats d'adquirir nous coneixements i anar enriquint el coneixement global de com funciona el cervell.
Una meravella. Doctor, ha estat tot un plaer parlar amb tu, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i felicitats pel programa. Gràcies.
Gràcies a tu per explicar-nos i donar aquestes explicacions de com està funcionant, i és una qüestió realment força interessant portada a la pràctica, i és meravellós parlar d'aquests temes en aquesta clau positiva i d'esperança. Bé, de seguida parlarem de salut i d'humitats, que amb aquestes pluges les humitats poden fer malbé i sobretot afecten a la salut. Parlarem de la Fundació CEFU i la seva operació dins del món de l'art per persones amb discapacitats. Però atenció, parlem d'INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A INSCOR cuiden el teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Mira, ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Així de fàcil. Només has de trucar 93 425 19 62. Cuida la teva salut del cor, eh? A INSCOR, 93 425 19 62.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57-33.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Hay muchas cosas. En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCars hay muchos cars. En FlexiCars.
FlexiCars, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCars.
Guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y los Panchos en concierto. Te esperamos.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Pues acaba de finalizar la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo y es muy importante tomar conciencia de ello porque, os explico, realmente a diario pasamos más tiempo en nuestro entorno laboral que en nuestro hogar. Esto duele decirlo, pero es que es así. Vamos a hablar de esto y damos la bienvenida a Ignacio Lago, que es director de Mur Protect en Cataluña, con el que vamos a hablar precisamente sobre eso, sobre la importancia de la salubridad en el trabajo. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenos días, bien hallado, gracias.
Importante tema, porque en España le damos la importancia que se merece a trabajar en espacios saludables o aquello que pasamos un poco.
No, que va, pasamos mucho y yo creo que no, lamentablemente. Parece que, bueno, al menos es la percepción que yo tengo, parece que con el acondicionamiento del lugar de trabajo no recae directamente sobre nosotros, pues dejamos pasar el hecho de que realmente deberíamos trabajar en esas condiciones. Por ejemplo, miramos una pared que está llena de humedades, uh-huh, y no decimos nada. O notamos que el espacio no está bien ventilado, nos volvemos a callar. ¿Que hay moho por las paredes?
Nos volvemos a callar.
Vale. Y como bien decías, esto debería ser vital, porque en realidad es que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestra oficina o en lugares cerrados. Se calcula que el 90% de nuestro tiempo lo estamos pasando en lugares cerrados, entre nuestro trabajo y nuestro hogar. De hecho, existe un síndrome como es el síndrome del edificio enfermo,
sí,
que engloba un conjunto de síntomas que padecen personas que habitan en un mismo espacio y sorprendentemente desaparecen cuando lo abandona.
Curioso eso, ¿eh?
Nos referimos, por ejemplo, a problemas respiratorios, como rinitis, sinusitis, dolores de cabeza, sequedad ocular, etcétera, etcétera. Se calcula en España que hay un 30% de edificios de nueva construcción o rehabilitados que padecen este síndrome del edificio enfermo. Por eso es importante que la sociedad conozca esta información, exija como uno de nuestros derechos, de derecho de los trabajadores,
pues sí,
que el entorno sea saludable y que se analice la calidad en los espacios donde trabajamos o en los espacios donde estemos. No tiene que ser exclusivamente el del trabajo.
Mira, concretamente vosotros sois especialistas en humedades estructurales, ¿no? En todo tipo de humedades estructurales especialmente. ¿Cómo afectan a la salubridad estas humedades en estos espacios?
Bueno, a ver, como todas las humedades, pues evidentemente aceptan de una forma negativa. Los espacios con una alta concentración de humedad ambiental empobrecen la calidad del aire. Enrarece, más que nada, convirtiéndose en un ambiente propicio para la proliferación de hongos, mohos, ácaros, gérmenes, que cuando son respirados ocasionan además otros problemas a nivel respiratorio,
alergias, en fin, hay
alérgico,
todo, sí.
Entre muchísimos otros. Así que animamos a los oyentes, entre seguros que hay empresarios, hay profesionales, ¿vale?, que contacten con nosotros a través de nuestra web humedadesmurprotec.es o a través del teléfono gratuito 900 102 103. Y recordarles que además la diagnóstico es totalmente, y presupuesto, es totalmente gratuito y sin ningún compromiso.
900-102-103, ese es vuestro teléfono gratuito.
Exacto.
900-102-103, o la web, que ahí también encontraréis toda la información, humedadesmurprotect.es.
Así es,
correcto. Pues Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
la Fundació SIFU, que és una entitat dedicada a la integració sociolaboral de persones amb discapacitat. I un dels projectes que tenen, ja tenen molts, però un dels projectes que tenen més interessants i que criden l'atenció és el projecte Superarte, jugant amb de superarte, de superar, i jugant amb les paraules d'art i superarte, no? Amb el que entreguen les beques per joves músics i ballarins amb discapacitat per ajudar-los a introduir-se en el món artístic. I això és un què, perquè històricament aquest món ha estat inaccessible per tots ells i els acompanyen durant tota la formació, etc. Tot això culminarà en una gran gala aquest proper 11 de novembre, la gala Superarte al Liceu de Barcelona. I en parlem d'aquesta feina i en parlem d'aquestes fundacions dedicades precisament a fer el món una mica millor per tots, amb el Miquel Antoni Joan, que és director general de la Fundació SIFU. Miquel, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm una cosa, explica'ns d'entrada què és la Fundació SIFU, com neix i a què es dedica exactament.
I tant, moltes gràcies per l'oportunitat i per donar-nos aquest espai. La Fundació SIFU posa en marxa la seva activitat el 2006. És a dir, quasi ens estem acostant al 20è aniversari. Uh-huh. És una fundació que neix dintre del marc de l'empresa de Facilities SIFU, una empresa que tenia un centre especial de treball i que es posava al servei del que seria l'acompanyament, l'inserció laboral de persones amb discapacitat des de 1993. Arriba el 2006 i veuen que hi ha un camp d'oportunitats molt més elevat per les persones amb discapacitat, molt més enllà del que seria els centres especials de treball, i miren quina és la manera de poder fer un trànsit al mercat ordinari, és a dir, realment impulsar un pas més endavant la seva integració social i la seva integració laboral en la nostra societat. D'aquí neix la Fundació, són quasi aquests 20 anys de recorregut, i durant aquest trajecte hi ha un punt d'inflexió en els últims 6-7 anys en què decidim fer un pas endavant amb tot el que seria el camp de les arts escèniques, també la música i la dansa, entenent que el col·lectiu de persones amb diversitat funcional tenien unes limitacions que moltes vegades, tot i disposar del talent i de la vocació de dedicar-se al món de les arts, veien que no tenien les mateixes oportunitats o eines per poder-ho dur a terme. D'aquí neix el programa Superarte.
És a dir, feu tot l'acompanyament des del principi, no? Des del ben bé inici fins al final de tot.
Sí, és un
suposo que aquí ha d'entrar l'adaptació d'instruments, adaptació de materials, vull dir, ha de ser tot un procés ja no només d'acompanyament, sinó d'adaptació de tot.
Totalment. De fet, diria que en els últims anys el procés ha anat evolucionant també en base als col·lectius i a les persones que ens hem anat trobant que demanaven oportunitats. Per posar un exemple, deu fer ja quasi bé uns 4 anys, 3 o 4 anys, que vam començar a col·laborar amb un projecte que es diu iHeart, i de ui, heart com si fos de filar, una mica filar la mirada, i perquè avui us ho imagineu, heu de posar-me un nom i cognom. Tenim aquí un nom i una persona. Tenim el Joel, que té 17 anys, paràlisi cerebral, i el Joel, paràlisi en el cos, i el Joel el que aconsegueix és, amb la mirada, tocar un software d'un ordinador, i amb els seus ulls el que està fent és anar tocant les notes que sonen amb un sintetitzador. I ell és part de l'orquestra que estarà al Liceu com un mes, com una banda inclusiva. De fet, aquest any encara hem fet un pas més endavant i hem volgut demostrar que si hi ha les eines no hi ha límits. I el que fem és no només connectem els seus ulls amb un programa, aquest suport que us comentàvem, l'iHarp, sinó que després ho connectem amb un braç robòtic que tocarà un piano de cua. Per què això? Perquè el que volem demostrar és que de la mateixa manera que si tenim les eines el Joel pot tocar un piano de cua, tot i les seves limitacions a priori inicials, creiem que més endavant en el futur aquesta persona es pot integrar qualsevol procés d'inserció laboral si té les eines adequades.
Doncs estarem pendent d'aquesta gala al Teatre del Liceu. Miquel, Antoni Joan, director general de la Fundació SIFU, escolten, gràcies per la xerrada, per les explicacions i felicitats per la feina que feu. I que vagi bé, molt bé la gala. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies. Us esperem el dia 11 de novembre a les 7 de la tarda al Liceu. D'aviat.
Fins aviat, moltes gràcies. Doncs és una gran feina la que fan, totalment la integració de totes les persones, i tot això, tots aquests petits detalls, fan del món un món millor, sense cap mena de dubte. Se'ns ha oblidat, i segurament se'ns ha oblidat, però encara està un nivell elevat de 4,5 sobre 5 d'alerta antiterrorista. No sé si som conscients d'això. Jo no, jo, com està cada dia, saps que quan estàs alerta tota l'estona és impossible, rebaixes la sensació. Doncs el Gabinet de Coordinació Antiterrorista es reunirà per fer un seguiment d'aquesta situació. En parlarem d'això, de l'actual situació de risc i amenaça a Catalunya, entre altres coses. Parlarem amb l'Imma Viudes, de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Cuidas tu salud. Cuidas tu trabajo. Cuidas tus relaciones. Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Lo último de Junkers ya es Bosch.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Bud Spencer.
Hey.
Y Terence Hill.
¿Qué?
Mano a mano.
Eso está mejor.
Dos super super esbirros, dos super dos y un ejército de cinco hombres.
El que busca, encuentra.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres deshacerte de la grasa y perder peso, pues pásate a la operación del plan 1-2-3 y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen y ofertón. 3 tests, el detox, la lipo y la drena y el gen adelgazante, que son gratis con tu plan 1-2-3. Oye, que no son batidos el plan 1-2-3, ¿eh? No, que sigues comiendo. Y Enriqueta nos va a explicar cómo conseguirlo. Enriqueta, ¿cómo estás? Yo he empezado ya por lo que viene con el plan 1-2-3, ¿eh?
Me parece genial con la gran promoción que nos viene hoy con el plan 1-2-3, que además el plan es la clave para transformar tu cuerpo rápidamente adelgazando, eliminando la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriguita, porque además es drenante, nos deshinchamos y potenciamos el metabolismo y la digestión. Y, Cruz, sin tener que matarnos en el gimnasio, sin tener que hacer dietas difíciles.
No.
Y conseguimos bajar de peso y nos baja el azúcar, el colesterol y la hipertensión, con lo cual el cuerpo estará muchísimo más ligero y en 3 semanas, como tú bien has dicho, que perderemos de 4 a 7 kilos.
Así es el poder para adelgazar del plan 1-2-3, que es único para sentirte bien por dentro y por fuera, y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, con registro sanitario y además hecho con ingredientes naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan también a eliminar grasa, a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la ingestión de alimentos. Y en esta semana es que ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y perdemos 2 kilos más en esa segunda semana.
Y la tercera semana es el momento del control de peso y vamos a pasar ya a las cápsulas.
Son cápsulas captagrasas, nos bloquean además la absorción de carbohidratos, nos reducen el apetito porque son saciantes y nos quema la grasa de día y de noche, ¿no? Y en esas 3 semanas que pasan muy rápido, pues hemos perdido de 4 a 7 kilos. Así que si quieres informarte sin compromiso, si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que llamarme 650-51-52-53, porque te llevas la gran promoción que ha dicho Cruz al inicio, el gel caliente adelgazante de regalo, más los 3 tests, la detox, la lipo y la drena, que sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3 por ser oyente de Cadena COPE. Llámame, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y es que el plan 1-2-3 es una solución completa para adelgazar rápido, con resultados clínicamente respaldados. Adelgazas y te deshinchas. Así que llama ya a ese teléfono. 650-51-52-53. Y hoy pues tenemos esta sensacional oferta exclusiva para COPE Cataluña, que van con tu plan 1-2-3. Gratis toda esa oferta. Así que despídete de los kilos. Adiós, kilos. Adiós, kilos, con el plan 1-2-3, que sí se puede con el plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que sí que se puede, pero ¿sabes qué? Se puede también comer unas galletas riquísimas adelgazantes, que son nuestras de cúrcuma y chía.
Vale.
Y si llaman ahora mismo, ¿qué te parece que regalemos no una caja, sino dos cajas de galletas para los oyentes?
Vale, perfecto. Me apunto.
Pues vale, pues te apuntas.
Vale.
Pues apúntate al 650-51-52-53.
650-51-52-53. Llama sin compromiso. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sobre el plan 1-2-3. Así que, en fin, las galletas son auténticas. Así que, Enriqueta, adelante con esa promoción y con el plan 1-2-3.
Que es económico y que lo tienes mañana mismo en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
En 650-51-52-53. Enriqueta, Patunets, Patunets.
Y Patunets, Patunets, por tú también. Adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
L'actualitat policial, i de fet començarem parlant per l'alerta antiterrorista, que penso que encara està a 4 i mig, encara que es reuneix el gabinet de coordinació per veure com està la situació de risc i amenaça a Catalunya. Parlem d'aquestes qüestions i d'altres amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Jo estava dient que estàvem encara al 4 i mig, no? Era 4 i mig, una mica per sobre de 4. Encara estem en aquest nivell d'alerta antiterrorista?
Sí, era aquell 4 reforçat, no? Amb mesures de prevenció, protecció i reacció antiterroristes. I com deies, doncs ahir es van reunir els màxims comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, així com doncs, la consellera d'Interior, doncs, per avaluar una mica les accions que s'han de determinar per aquesta lluita antiterrorista i bueno, les mesures si s'estan aplicant bé, quina és la fotografia global que tenim, no?, en l'entorn internacional i com pot afectar-nos a nosaltres aquí. I doncs això, durant la reunió es va fer un repàs a aquesta situació i bé, doncs sabem que el nivell d'amenaça es manté, es continua mantenint a tot l'Estat, ja portem temps així, i es manté vigent doncs, l'amenaça contra interessos i contra persones relacionades amb Israel, amb la comunitat jueva, no?, per l'entorn, ara mateix el context que tenim, i també doncs, alguns estats membres de la Unió Europea. No? Llavors, doncs, digues, digues.
No, t'anava a preguntar que jo no ho noto. És a dir, quan és un 4 i algo, 4 reforçat, com dius, sobre 5. Però vaig pel carrer i no noto una cosa molt especial que cridi l'atenció, que diguis, ostres, hi ha una alerta. En què consisteix aquest reforçament?
Això és bona senyal, no?
Sí, segurament sí, segurament sí.
Bueno, no sé si, no sabria dir-te si és bona o no, però bueno, el risc potencial continua sent alt. Llavors això el que es fa és protegir, per exemple, doncs, punts calents, per exemple, de Barcelona. Ja es manté l'activitat de detecció i prevenció en llocs amb gran afluència de persones, no? Et trobaràs, potser ja estàs acostumat, ja has normalitzat a veure doncs, dispositius estàtics de policia. I el que es fa és protegir doncs, aquests punts d'interès policials que es determinen per la Comissaria General d'Informació. I es diuen, doncs mira, aquests punts són punts calents, com per exemple, com et deia, no? Llocs de culte, cristians i jueus, edificis diplomàtics, edificis emblemàtics, Sagrada Família, per exemple, és un punt clau. Doncs, bàsicament el que es fa és reforçar aquests punts i també es fan doncs, identificació de persones, de vehicles. En aquest cas, durant aquest any s'han identificat gairebé 59.000 persones i 13.000 vehicles amb el marc d'aquest dispositiu, no? D'aquest pla operatiu específic antiterrorista. Són coses que potser no es veuen, bueno, i segurament... Doncs, bueno, no sé, no sabria dir-te si és bo o no és bo, però el fet és que sí que hi és i de fet també se'ns demana a nosaltres que extremem les mesures d'autoprotecció, perquè a vegades el que fem també és caça de rere cuchillo de palo, no? I per evitar relaxar-nos, doncs, s'han d'extremar aquestes mesures d'autoprotecció perquè el risc, doncs, continua sent alt.
Però a vegades, Imma, és difícil no relaxar-se. Quan estàs tant de temps, que ja portem molts mesos en un estat elevat d'alerta, és difícil mantenir l'atenció tant de temps, no? Com es fa per mantenir aquesta atenció?
Efectivament, és molt difícil, però ja amb el dia a dia d'un policia, no només amb el marc d'aquesta alerta quasi antiterrorista, amb el dia a dia, no? Doncs, treballant a les comissaries, estant a porta, a recepció, hem d'estar sempre alerta, no? Quants cops ens hem trobat amb situacions que una persona, en molts casos, amb problemes de salut mental, doncs ha intentat agredir el company o la companya que estava a la porta, no? Per això a vegades sempre hem demanat, doncs, reforçar totes les mesures de seguretat. Les infraestructures han de ser segures, no només hem de nosaltres tenir mesures d'autoprotecció, però també el departament ens ha de dotar de mesures perquè les comissaries siguin 100% segures, no? I a vegades, per molt que nosaltres prenguem mesures d'autoprotecció, no? si estem davant d'unes infraestructures, doncs, que tenen punts de, no? punts flacos d'inseguretat, doncs, evidentment, per molt que jo em previngui, doncs, sempre si puc ser víctima o puc ser vulnerable davant d'un atac, no? ja sigui terrorista o sigui d'una persona, com et deia, que ens hem trobat en molts casos, doncs, a persones que tenen problemes de salut mental.
D'acord. Bé, canviem de tema i ara parlem d'una extorsió, perquè el cos dels Mossos d'Esquadra han detingut dos homes a Santa Coloma de Gramenet per extorsionar-ne un altre arran de la venda d'una videoconsola. La història va molt més enllà, perquè així el titular, tal qual ho he llegit, queda una mica així, però la història és molt més truculenta que tot això, eh?
Sí, truculenta és la paraula. Imagina, doncs, que tu vols comprar una videoconsola, no? Entres a una aplicació, no? I tot sembla normal, la compra-venda, quedes amb un venedor, no? I et plantes allà i, doncs, aquest senyor, quan vas a comprar la videoconsola, et diu que la policia acaba de detenir el seu cosí, que li han comissat la videoconsola, que a més era sostreta, i t'ho diu clarament, i a més et diu, mira, jo ara he de pagar les despeses d'aquest advocat i, per tant, comença a extorsionar-te. No? En aquest cas, el que va fer aquest senyor és, presumptament, amenaçar de mort en el comprador i li va exigir el pagament, doncs, de 8.500 euros, com et deia, amb l'excusa d'haver de pagar un advocat pel seu cosí i també per ell, perquè tots eren partícips d'aquesta sustracció de la videoconsola. Això comença aquí, aquest comprador fa el pagament dels 8.500 euros, però el problema és que a partir d'aquí, quan van veure que va pagar, les amenaces de mort van continuar i li van exigir més diners. Llavors, doncs, la víctima, que evidentment tenia por per la seva integritat física, va acabar fent tres pagaments més, dos de 3.500 euros i un de 3.000 euros. Finalment, la víctima va acabar denunciant els fets als Mossos d'Esquadra perquè va rebre una amenaça final en què li demanaven 11.000 euros més. I, carai, per tant, des de... Bueno, els companys de la unitat d'investigació de la comissaria de Santa Coloma, doncs, es van fer càrrec del cas i van muntar un dispositiu per poder detenir aquesta persona que l'estava extorsionant i un altre home que l'acompanyava. Per tant, felicitar des d'aquí els companys d'investigació de Santa Coloma per aquesta detenció.
Al final van ser 18.000 euros que va acabar pagant, arrodonint, i l'havien exigit 11.000 euros més. És que, en fi, es pot entendre, perquè segurament moltes persones hi pensen, i per què no el va denunciar des del primer moment? Suposo que primer s'ha d'estar a la pell de la persona, perquè cadascú té el seu caràcter, i segon, si està sota amenaça de mort, ostres, no és fàcil prendre una decisió ràpida, no?
Sí, però seria l'extorsió, mai és la solució. Davant qualsevol cas, sempre s'ha de contactar amb la policia, sempre.
Sempre. D'acord. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre, moltes gràcies, molt agraït per la conversa, molt amable.
Gràcies a tu, bon dia.
Que tinguis un bon dia, gràcies, Imma. Doncs mireu com són les coses, eh? És una d'aquestes aplicacions de venda de segona mà, que tu vas content, arribes a un acord, penso que havia quedat en 400 o 500 euros que costava la consola, i mireu com acaben les coses, però el consell de l'Imma és correcte. Mai s'ha de cedir a l'extorsió, en aquest cas, sempre informar la policia. Bé, estem a punt d'arribar a la una. Després parlarem de les infermeres d'escola. És una qüestió que altres comunitats autònomes tenen una infermera a les escoles. Aquí a Catalunya no se sap per què. Bueno, sí, perquè no fan, perquè ni està ni se les espera. Però no tenim la infermera d'escola, possiblement subestimant la importància d'aquesta figura a una escola. En parlarem de l'eterna espera de les infermeres d'escola a les escoles, que ni estan ni se les espera. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno de seguida.